Tarda. Volem saludar el president de la Unió de Comunitats Islàmiques de les Balears, en Salaudín Costa. Hola, molt bon dia.
Molt bon dia, bona gent.
Ho dic bé, Salaudín o Saladí, com ho hauria de dir?
Pues és correcte, les dues són correctes. Amb dues correctes, una és en català, l'altra és en àrab, més o menys.
Què prefereix vostè?
Bueno, el que te sigui més fàcil, perquè no hem de forçar res en espanyol de Saladí, no? I tal i qual. I segons qui em diu d'una manera o d'una altra, però jo ho val tot.
Molt bé. Saladí, ara són moments complicats per ser musulmà a Espanya?
Home, està clar que sí, perquè tots ara estem baix de sospita i estem... M'ho fa molt mal tota aquesta caricatura de l'islam que pretenen els terroristes, els integristes, els fanàtics, entens? Perquè, clar, és que té una mica de coneixement d'història, sap que això no té res a veure amb la civilització musulmana, amb tot el que va portar el profeta, la pau sigui amb ell, amb el que s'ha tingut a Espanya al temps de l'Andalús, no? Que, de fet, nosaltres com a musulmans europeus, com el mateix que em vaig convertir fa més de 30 anys, pues, nosaltres vam tornar-nos amb una via espiritual. Vam trobar una satisfacció que ve d'una bellesa que va de l'estètic, artístic, a l'intel·lectual, a l'espiritual, entens? Seriesa, harmonia, i ara ven quatre desgraciats, quatre desequilibrats, quizás conduïts per psicòpates que, jo què sé, que estan en nòmina d'organismes ocults, entens? Per fer aquesta, insignificar coses així en nom de l'islam, que tot ho veig a una agenda geoestratègica, no? Ja sap, no? El que qualsevol que investiga una mica sap, no? I fan un mal a la convivència. Entre nosaltres, els musulmans, podem aportar moltíssim, aquí a Espanya mateix, inclús a nivell del diàleg religiós, perquè, bueno, a veure, una persona es postula com a cristià, sent cristià, sent que és un seguidor de Jesús, de les evangelis, vale? Pues, el contacte, el diàleg, només ens pot afavorir. Perquè hem de descobrir, a veure, quanta gent que avui diu, bueno, nosaltres som cristians i els morts no sé què, bueno, va, sou cristians, però fins a quin punt tens una consciència religiosa del teu cristianisme? I hi ha que despertar això, a veure, realment les nostres vides reflexen el que és el missatge de Jesús? Si vols ser, a veure, realment Occident avui ja no és cristià, és més bé laic humanista, no? Però tot això és un diàleg, enfrontar-se amb una altra religió, amb una altra manera d'entendre la vida espiritual, la vida, tot això només pot fer-nos créixer, enriquir-nos, no? I això és el que volem, això és el que creiem. I tots venen aquests desgraciats i fan barbaritats d'aquestes i és una cosa que està tan lluny de l'islam com la bomba atòmica està lluny del cristianisme.
Bé, el fet és que doncs, aquests... lamentables atemptats han despertat una onada que molts titllen d'islamòfoba directament i que segurament ens haurà fet arribar a molts dels nostres telèfons mòbils, a través del WhatsApp, de les xarxes socials, doncs alguns missatges que no sé si Saladí potser valdria la pena doncs, de matisar o potser directament de desmentir, no? Per exemple, vostè apuntava, no, l'islam com a religió que pot interactuar també en un context de debat religiós en positiu, però en canvi també hem rebut molts missatges que parlen de que no, que allà als països on hi ha l'islam implantat doncs n'hi ha llibertat religiosa per part d'altres confessions, com per exemple el cristianisme, i per exemple el tema de la dona, no? Que en molts països musulmans doncs, la dona està considerada doncs, amb d'un rang inferior o amb menys capacitats de moure's. L'islam contempla això?
A veure, saps què passa? Clar, a veure, nosaltres ara tenim un esquema mental. Sí. Tenim molts prejudicis, però no només són prejudicis, també un esquema mental, una manera de pensar, de veure, de valorar les coses. Nosaltres ens enfrontem a una civilització, no? A un conjunt civilitzatori, per si podem plantejar l'islam, la religió d'islam, perquè la religió de l'islam se sap que no és només una cosa de creència, una cosa d'un aspecte puntual d'adoració de Déu, sinó que comprèn tot una forma de viure que hi ha entre tot, fins als negocis, fins a fer l'amor, tot entra dins el que nosaltres concebim com a islam. Vale. Entonces, quan nosaltres ens apropem a conèixer una cosa que realment és una altra dimensió de viure, els nostres prejudicis o els nostres esquemes mentals són impediments, convindria ser un conscient de que un està d'alguna manera a veure un està programat d'una manera i que hauria de contemplar això amb el cor obert i sense prejudicis per veure, per comprendre. Això dit d'un costat, per l'altra banda, els règims que tenim allà a l'Orient Mig no representen l'islam. Ni representa l'islam el regne d'Aràbia Saudita, perquè això és una corrent puritana que va néixer fa 300 anys i que va estar incentivada per l'imperi britànic per crear un contrapès a l'imperi otomà, no? Per principi de divide et impera, per enfrontar els àrabs contra els turcs i rompre la unitat de l'imperi otomà, que era un dels grans enemics de la corona britànica, a part de l'Espanya imperial, per supost. Bé, doncs va néixer allà, això, per l'ajuda britànica, al final, amb Esteve de Llorenç d'Aràbia, a la Primera Guerra Mundial, es va establir el regne d'Aràbia Saudita i avui dia està clar, està totalment suportat pels Estats Units. Tenen tot l'aport dels Estats Units, ja se sap, no? Des dels anys 70, 100% l'Estat Unit dona tot el suport necessari a aquest regne. I se sap que aquest regne té uns plantejaments puritanistes, rigoristes, que tots els ulemes de l'Islam els han rebutjat quan van començar. Vale. Avui dia, a través del sol que tenen del petroli, ells han divulgat aquest missatge seu per tot el món, a través dels pamflets, a través d'enviar els seus problemes, etc. I això ha creat una gran confusió. Això, per un costat, passat a tenim aquests radicals, per exemple, de l'estat islàmic, que realment és un estat satànic, o anti-islàmic, que és pitjor encara, no? I ho tenim els xiites són quizás un 10% de tot el món musulmà són xiites, o pot ser una mica més. Però,
per exemple, els iranesos, no?
Sí, els iranesos, sí. Tenen unes connotacions. El que passa és que l'Iran tampoc no és tan greu com ho volen pintar aquí, perquè, per exemple, a l'Iran, el 60% dels estudiants universitaris són dones. I aquests són conscients, són dones. Hi ha més dones als estudiants de l'universitat que homes. I doncs, bueno, l'Islam obliga a la dona, per exemple, a cobrir-se el cap. I, en general, a cobrir el seu cos, no? Doncs aquí, per exemple, pensar, ui, quina opressió. Però realment, si estudiem bé, realment és més opressora aquí a Occident. L'objectivització de l'atractiu sexual de la dona és molt més opressor contra la dona que no manar les estar tapades en el carrer, que no a casa seva, no en un círcul íntim, no amb la família o amb el seu marit, o que sigui, no? Però clar, són plantejaments filosòfics o de valors morals profons que realment necessiten una discussió, perquè fins a quin punt la dona occidental, que se sap que una gran part de les dones occidentals han sofert abusos sexuals a la infància. Això estadísticament se sap, que vol dir que hagin sigut violades, però quizás tocades, però quizás d'alguna manera un acord psicològic, però que va cap a lo sexual.
Sí.
Per què no es protegeix la dona aquí? Per què no es protegeix? Quantes secretàries li han de fer gust amb el seu jefe? Quantes han de passar per situacions humillants per poder diguem, anar endavant amb la seva carrera professional? Totes aquestes coses s'han de plantejar, entens? Nosaltres no som conscients, ja ho tenim per normal. Perquè una dona té que anar amb uns tacons molt alts i amb una roda molt estreta i cuidar molt la seva línia per mantenir sempre el sex appeal, l'atractiu sexual per poder anar endavant? Això és una tirania. Això és una tirania brutal. Això es té que denunciar, entens? Perquè per tot arreu té que haver pneumàtics o una lanxa o un cotxe es té que vendre amb una lota que té un cos estupendo allà al costat. Per tot això és una vergonya, entens? D'instrumentalitzar la bellesa femenina d'aquesta manera. I això és una tirania, també. Però, bueno, en fi, això se'n surt el marc d'aquesta entrevista, em sembla.
No, jo crec que el marc d'aquesta entrevista al final és ben ampli i ens ha de servir per reflexionar amb els menys perjudicis possibles sobre aquesta comunitat veïna nostra, que forma part també de la nostra societat, com és la musulmana. Al respecte d'això de les dones, és veritat, la cosificació del cos femení, d'això n'hem parlat bastant també, inclús amb grups feministes afincats aquí o establerts aquí a Formentera, però per què la dona en l'islam ha d'anar coberta? No sé si amb el vel o amb la niqab, les diverses modalitats. Quin és el fonament, diguem-ne?
A veure, a l'islam hi ha un plegament... A l'islam hi ha un feminisme islàmic, també, no? També això existeix. i dones molt religioses són feministes, perquè realment nosaltres, igual que altres societats, tenim un problema del machisme. El machisme és un problema endèmic de la humanitat. Hmm. Perquè l'home té més músculs i té més força física, o a través de la força física accedeix a un nivell econòmic superior i siga pels diners, siga per la força brutal, pot imposar-se damunt d'una dona que té menys avantatges, que és desavantatjada, doncs això és un problema del machisme. I això no té que veure amb l'islam, perquè l'islam, i per això tenim el feminisme islàmic, l'islam originalment va sortir defensant les dones. El profeta Muhammad va ser un gran defensor de les dones. Ell, lo darrer que va dir, quan va morir, va dir, cuideu bé de les dones. I això ho tenen que tornar. El que passa que nosaltres, o per les feministes musulmanes, o gent per les musulmanes tradicionals, nosaltres no acceptam que la mesura del valor de la dona sigui la comparació amb l'home. Entens? La dona deu l'efecte perfecte com és ella i l'home deu l'efecte perfecte com ella. I cada un, sigui home, sigui dona, té que descobrir què és el que vol Déu d'ell. El paper que té que fer l'home, el paper que té que fer la dona. Doncs aquest plantejament, bueno, si els homes són soldats, les dones també han de ser soldades, això és un plantejament ridícul. I la noció d'una igualtat simètrica, nosaltres diem, és absolutament injusta, perquè no li dona a la dona el dret que li correspon. Les dones a l'islam tenen uns privilegis que els homes no tenen. Entens? I jo estic pensant que ara estic a la península, me'n vaig de vacacions un parell de setmanes, quan torni, vaig començar a organitzar i vist una sèrie de conferències d'aquest tema, no? D'esclarir les confusions cap a l'islam i cap a l'espiritualitat musulmana i respondre, i també jo informar-me millor de temes que no els conec bé, perquè bueno, som un aficionat, ja no som un problema, però duc més de 30 anys amb l'islam i m'encanta, amb entusiasme, m'encanta llegir i informar-me més i més. Però va tenir molt que fer, perquè quedi ben clar, l'islam planteja que la dona és perfecta com és, però no necessita ella acceptar a l'home com mesura de totes les coses.
Però no m'ha quedat molt clar el tema de per què a l'islam la dona ha de portar vel o ha d'anar coberta.
Vale. Perquè, mira, nosaltres concebim que l'encant físic o el tresor eròtic que té una dona, la tenen tot. Ho tenen tot. Tenen els seus cabells, les seves espatlles, les seves cuixes, en tot. Qualsevol part del cos femení és bella. Tu mires la mà d'un home i la mà d'una dona, bueno, no sé si una dona mesquina que no, però vaja, en general, qualsevol part, estupament, tu veus les cames d'un home i d'una dona, no té cap punt de comparació. Les cames d'una dona són bellíssimes, les d'un home són un aparato per caminar endavant, per fer feina, per músculs i pèls i tot això. Però
sí, sí, però no. Això va a gustos, perquè ja sap que, a veure, tu...
Bueno, sí, hi ha de tot.
Això va com va.
Vale, però vaja, res, dins de... Jo estic semblant dins d'un home heterosexual, no? L'altre no és el meu tema. Vale, entonces, nosaltres construïm que tot el cos de la dona és eròtic i ella d'alguna manera protegeix la seva dignitat cobrint el seu cos i no cobrir el rostre, perquè això de cobrir la cara, no? I només deixar veure els ulls, o ni això és una cosa cultural que ve, per exemple, d'Afganistan, que ve una cosa que ja venia de l'imperi persa abans de l'islam. I l'islam ha tolerat. L'islam ha tolerat que la dona, si vulgui, cobrir la cara. Però, per exemple, quan es fa la peregrinació a la Meca, està prohibit. Això es té que entendre. Està prohibit a la Meca, quan fa la peregrinació, tapar-te la cara. Està prohibit. El que te va ser dret tot es cosi. I les dones musulmanes, i n'hi ha moltes europees, no sé si saps que a França, quan França va prohibir el niqab, es van trobar un problema, perquè posaven multes i contemplaven expulsar a les dones que reincidien en la multa per portar el niqab. Van trobar que la majoria de dones a França que anaven al niqab eren franceses converses a l'islam, no? I que no els podien expulsar perquè eren franceses de pura cepa. És a dir, hi ha dones que fan, tomben aquesta decisió i es volen cobrir i descobreixen una llibertat en això, perquè se'n surten, perquè, per exemple, aquí a Europa una dona normal, doncs per anar al carrer, doncs es posa guapa, no? Es té que posar guapa, mirar si està bé, si els llavis pintats, si està ben pentinada, si no sé què és igual, amb una mica de make-up també, maquillatge, tal i qual, no? La dona musulmana es tira, se'n girava per damunt i surt com li dóna sa gana, entens? Bueno, són plantejaments, l'Islam, l'Islam tampoc no s'imposa, però si tu no vols ser musulmà, el Corà està dit, no hi ha compulsió a la religió, entens? No hi ha compulsió, no hi ha dret a fer el que vol, el que estan fent aquests demonis allí a l'Orient Mig d'obligar-se a fer-se musulmà. No estan obligats, entens? L'Islam, mira, si avui dia, i això és un apunt d'això històric molt important, a veure, si aquests demonis a l'Iraq han estat perseguint o massacrant minories, és perquè aquestes minories encara estaven allà. Després de 1.500 anys d'història islàmica, les minories estaven. Ningú els havia massacrat, ningú els havia perseguit abans. Estaven els yazidis, estaven els drusos, estaven els cristians de diferents esglésies. A l'Orient Mig hi ha com 20 diferents confessions cristianes. El que a Europa no. Per què? Perquè aquí a Europa no ens han massacrat a les altres, però allà no. L'estat musulmà ha protegit a les minories.
I això de que el Corà obliga el bon musulmà a fer la jihad, la Guerra Santa, no va així?
Escolta, no. Fes la Guerra Santa és una obligació. Ara bé, la paraula Guerra Santa, que aquí es tradueix com a Guerra Santa, amb àrab, el text corànic, vol dir esforç. Vol dir esforç. Ara bé, l'esforç pot ser econòmic, pot ser espiritual, pot ser intel·lectual, pot ser militar, pot ser econòmic. L'esforç militar, és a dir, el que ha de ser, diguem, la Guerra Santa, quan un estat musulmà, no una organització terrorista, no un grup minoritari, no, sinó un estat crida a la gent a fer un esforç militar entre tots, doncs és un recurs que considera qualsevol estat occidental. És a dir, el dret de declarar una guerra o de defensar-se en cas d'atac i de mantenir un exèrcit és una cosa que està reconeguda. El dret internacional. Bé, quan la comunitat musulmana, com un estat que és musulmà, és agredit, o que és agredit pel fet de ser musulmà, o és agredit per altres interessos, diguem, de recursos o el que sigui, és el seu dret a defensar-se. Inclús, per nosaltres es torna un dret, una obligació sagrada de defensar la pàtria. I tu saps que els marroquins, que van ser tropes de Franco, no? Van fer un gran paper. Un pot valorar això des de com pot dir com vulgui, però és un fet que va bé, no sé si 150.000, que van ser les tropes de xoc d'en Franco, aquesta gent va lluitar amb tot la seva ànima, és a dir, no es pot dir que només aquests van voler cobrar una soldada, no una paga d'un any i des d'on passat, no, és que van sentir això com una qüestió seva i van lluitar perquè és que van ser de tropa de xoc, això es diu fàcilment, però això vol dir molta pupa, això mal de la guerra, van morir moltíssims i van ser ferits i van patir coses terribles, i doncs això és el fet que el musulmà té uns ideals, i si veu que això ens hem de defensar, ho hem d'ajudar a aquesta altra persona, perquè el mateix, mira, França, tant la Primera com la Segona Guerra Mundial, tenia tropes, el que es deien de tirallors senegalès, vol dir tropes de senegalesos, i que també entraven mauritans, i entraven bueno, gent musulmans de l'Àfrica, van ser tropes, d'això que per França també, enviant moltíssims que han sortit condecorats, perquè, bueno, el seu idealisme, la seva ètica, el seu compromís, van dir, bueno, nosaltres hem d'ajudar aquest país. I sabia que França havia fet el senyor colonitzador, que els havia fotut, i els havia matat, i els havia fet fan les potències colonitzadores, i així tot, van entendre, no, hem d'ajudar a França, i donem ajuda a França. Bueno, tot és el que és l'esforç militar. I no, que no es vol dir que no vol dir les barbaritats que fan aquests desgraciats. Bé, només per un punt per acabar, perquè quan poso a parlar, no tu, mira, bona gent, bon home. Te vull dir una paraula molt important.
A veure.
Que ha dit el profeta, ha dit, la tinta dels savis és per Déu més valiosa que la sang dels màrtirs. Què, t'ha agradat?
Doncs crec que valdria la pena que se'n fes més difusió d'aquesta cita del profeta Mahoma.
Sí, senyor, sí, la vull fer, si no vol. M'estic esforçant, no?, pel Facebook i per coses, m'estic esforçant, però encara queda molta feina per fer.
Bé, avui hem escoltat aquestes reflexions, que esperem que hàgiu escoltat sense perjudicis, amb el cap i sobretot amb el cor obert d'en Saladí Costa, un eivissenc, que és president de la Unió de Comunitats Islàmiques de les Balears. Saladí, gràcies i que tinguis bon viatge.
Igualment, bona gent, bon estiu cada el que queda i passeu-vos-ho bé. Mos veiem, si no vol, pronta. Adéu.